A Ràdio Maricel, a cel obert.
No és que hi haguessin pinyes molt grosses, però bueno, a vegades passen aquestes coses. Pitu, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Toni, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
De pitjors n'hem vist,
Hombre.
Sí.
Jo
sí.
Recordo més d'una d'aquelles anades a veure la gimnàstica iberiana.
Sí. Allà més que pinyes era intimidació, probablement. Era un ambient més allò de dir, compte, fins aquí. Però el d'ahir, segons comenta el Toni, vaja, ara estàvem fent memòria aquí dalt i n'hem vist pitjors ambients, tot i que Vilanova del Camí és un ambient fortet, es crida molt, però bé.
Sí.
Hi ha àrbitres i àrbitres, probablement un altre àrbitre...
Hauria dit, mira, va,
continuem,
mira, molt
i,
serà...
I si em quedo sol, em quedo sol, com aquell que diu.
Sí.
Però el d'ahir, segons comenta el Toni...
Això va passar al vestidor?
Això va passar al vestidor. Va passar al descans, quan ja havia acabat la primera part, doncs quan els jugadors marxaven. Tot va venir d'una jugada en la que el Pablo Altamirano, que és el jugador del Sobrense, li fa una entrada a un jugador, al número 5, capità del Vilanova del Camí, i doncs l'àrbitre, amb bon criteri, li mostra la groga al Pablo, la targa, i bé, el jugador posa més local, posa més pa que formatge, perquè de fet la gent protestava i tot això, el dies ese, dies de fuera, tal, tal, però bé, no passa res. El que passa és que és un jugador amb molt temperament, aquest José Olmo Pérez, és un jugador amb molt temperament, és el capità de l'equip, i el seu entrenador als 5 minuts res, al recuperar-se tenia una targa i va pensar, aquesta a la primera que pugui, me la farà. Agafo, lo canvio i aquí no passa res. Sí, ho va canviar. Se'n va anar cap al vestidor i tot va ser... Ell se va dutxar tranquil·lament perquè encara faltava uns 9 minuts. I quan va arribar ja els jugadors cap al descans, perquè aquell camp té els vestidors a baix. Tenen que baixar unes escales i allà estan els vestidors. Doncs allà estava esperant el jugador aquest, el Pablo. Doncs espentes i espentes, perquè no van arribar ni a les mans, espentes, insults i tot això, doncs el jugador del Sobrense se lo va separar. Què passa? L'àrbitre venia darrere amb els dors delegats.
D'acord, i va poder veure l'escena sencera.
Va veure tot això, va veure insults a l'entrenador d'ells, un senyor bastant impresentable, perquè fins i tot li va dir una cosa que no se li té que dir a una senyoreta, a l'afició del Sobrense, i això... per mi sobrava, li sobrava tot aquest senyor, perquè sobrava tot, fins i tot la pinta, perquè ja veies la cara i ja era el mirall de l'alma, perquè li veia la cara i ho veies tot. Però bé, això sobrava tot això. Clar, l'àrbitre per mi va agafar por i va dir, senyors, jo no arbitro aquest partit si no ve la força d'ordre públic. Va venir la Guàrdia Urbana a los 5 minuts, però els Mossos d'Esquadra van trigar una mica més. Clar, tant la Guàrdia Urbana com els Mossos no li van assegurar el poder quedar-se allà.
Tota la segona part.
Perquè ell volia que es quedés fins que acabés el partit. I clar, ells no se l'asseguraven. I l'àrbitre va decidir, finalment, després de parlar molt i tot això, mirar a veure si ho podien convèncer, perquè clar, el que surt a perjudicar tot això és el Sobrense, que té que tornar a jugar 45
clar.
Minuts, quan el Sobrense no va fer res, que tot era l'equip
visitant. Sí, rival.
I què passa? Doncs l'àrbitre al final va decidir que no. Si hagués continuat, potser hagués acabat el partit més aviat de lo que va acabar, perquè van sortir d'allà, que era 3:15, i la sortida sí que va ser lamentable, no? Quan van sortir d'allà, dos o tres jugadors del Vilanova del Camí, doncs va començar a insultar i volien arribar a les mans i tot amb l'expedició del Sobrense, i doncs això sí que va ser una sortida lamentable per part d'ells. Però durant el partit jo no vaig veure res per a suspendre el partit.
O sigui
tan
que...
sol això, que això es veu moltíssim, i més... en un camp on tens que baixar unes escales i vas cap al vestidors, que vull dir que surts del camp i que és propici que passi aquestes coses, no? Jo penso que l'home se va espantar, vulgarment, o potser la paraula no és ben dita, però sí que és dita, perquè se va acollonir i no va voler arbitrar. Fins i tot jo li vaig preguntar, escolti, vostè està predisposat a que li passi això cada setmana, aquest ambient.
Perquè
un àrbitre el que espera és tot això. i més aquests camps. I ell me'n va dir, diu, bueno, vostè pensa això, però jo ara no vull arbitrar perquè aquí no ningú m'assegura que jo pugui sortir d'aquí viu.
D'acord. Sí, sí, però esclar, aquest pas...
Potser
hi haurà una segona lliga de partits a
sorpresos. No, el pitjor de tot plegat és que el Sorens ara haurà de tornar cap al final del camí a jugar aquests 45 minuts restants. I clar, ho haurà de fer entre setmana, molt probablement, o aprofitar un d'aquests ponts festius per poder-hi anar.
El primer de la temporada. Diguem-ne aquesta primera mitja part o els primers minuts de la temporada que s'hauran de jugar en un altre moment, perquè ahir hi havia la nova del camí 0-0 i partit suspès a la mitja part.
Sí, si la Comissió de Disciplina Esportiva tingués un altre criteri, tot això no passaria, perquè clar, si aquí l'arma l'equip local, doncs el que tindria que sortir perjudicat en aquest cas és l'equip local, no el visitant. Però com el Comitè de Disciplina Esportiva de criteri té poc, per lo que es veu, perquè tothom fa el que vol, doncs clar, aquí el que passarà és que el Sobrens tindrà que anar a jugar els 45 minuts restants i el que sortirà perjudicat de totes és el Sobrens, perquè a més és un partit que tenia molt bé
encarat,
un partit que ells deien que tenia 4 o 5 bases que després els poden recuperar en aquest partit, una altra cosa mal feta, perquè tindrien que jugar els mateixos jugadors que estan en l'acte, i en aquest cas el que surt perjudicat de totes és el Sobrens.
D'acord, o sigui que el partit pot començar gairebé de zero, des del punt d'alineació de jugadors?
Los que han canviat, no.
No.
Però pot...
Si algú estava de baixa en aquell moment, doncs si un jugador estava de baixa... D'acord. O sigui, si algun jugador estava de baixa ahir diumenge, doncs podrà jugar en aquest partit.
Clar. En aquell cas, clar, l'interessava molt a l'entrenador local el que no jugués els 45 minuts
d'acord.
I va posar molt...
Molt de la seva part perquè no juguessin els altres 45 minuts. Així li van anar les coses al Sobrense aquest proper cap de setmana, Toni, o Sobrense?
El Sobrense rep aquí el líder, a l'Òdena. Un líder que no ha perdut cap partit, igual que el Sobrense, perquè el Sobrense continua sense perdre, i que serà un partit molt destacat, un partit en la que podrem veure moltes coses, i a veure la línia del Sobrense davant d'un equip d'aquests anomenats grans aquest any, com és l'Òdena. Un equip que s'ha reforçat amb molt bons jugadors de la comarca de l'Anoia.
Això serà el diumenge?
Diumenge a les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda. El Sobrense, ja ho saben, a casa a les 5 de la tarda i a Sitges dissabtes a 6:15. I Sobrense, diumenge a les 5 de la tarda.
I t'he dit una altra més grossa. Vinga. En internacional. Diumenge a les 4 de la tarda.
On?
Aquí al municipal.
D'acord.
Diumenge a les 4, quan no juga el Sobrense.
D'acord.
A les 4 de la tarda,
Un internacional, molt dinar aquí dalt.
Un internacional que jo no sé si arribarà a guanyar algun partit.
I si arribarà a desfer-se o no, tampoc ho sé.
Això no ho sé perquè l'he vist tan justet com l'any passat.
D'acord. És que recordem l'inici de temporada de l'any passat en què ens deies ai.
Aquest any és el mateix.
Aquest any és el mateix.
Mateix.
D'acord. Però en qualsevol cas, l'Internacional, diumenges a les 4, Sobrense, diumenges a les 5, Sitges, dissabtes a 6:45 de la tarda. Dissabte a 6:45 de la tarda, Municipal d'Iguadol, Sitges 2, Barberà, Andalusia 2.
No, Sitges va jugar ahir. Excepcionalment va jugar ahir.
Ah, un dia, excepcionalment.
Sí. Va jugar ahir al migdia, per una qüestió també d'horaris de dissabte a la tarda, tot i que ara no entrarem a fer-nos un embolic amb els horaris perquè si no acabarem mai.
D'acord, però serà dissabte a la tarda.
Normalment el Sitges jugarà els seus partits dissabte a la tarda. Què passa? Clar, comences a pensar, ostres, en ple hivern, un partit a 6:45 de la tarda Municipal d'Iguadols, segons em va comentar a mi el Manel, la intenció és que a l'hivern l'horari sigui més d'hora, sigui a les 5 de la tarda i no 6:45. Això encara està per veure. El partit d'ahir, repeteixo, excepcionalment es va jugar amb 1/4 al Municipal. Al final empat a 2, un partit en què va haver una miqueta de tot, un Sitges que va començar molt bé.
Faig un incís, final de mes, canvi d'hora. O sigui que si s'ha de canviar l'horari, que es pensi, diguem-ne, que el dia s'escurçarà de cop a finals d'octubre.
És que hem entrat ja en la dinàmica del futbol de primera divisió, en què no saps quins horaris hi han, quins deixen d'haver... Vull dir, el futbol territorial també s'ha encomanat d'aquest garbuix.
Ho dic perquè si és una qüestió d'hora i de llum solar i de temps, ho saben, el darrer cap de setmana d'octubre és el canvi d'horari. Per tant, diguem-ne que queden una jornada o dues jornades perquè el Sitges, si s'ho ha de proposar, això d'avançar-ho a les 5 de la tarda, doncs s'ho haurà de proposar perquè no hi haurà llum ja més tard. Però bé, en qualsevol cas, ahir...
Sí, 2-2, com dèiem, amb l'Escola de Futbol Barberà Andalucía, un partit, almenys els primers 20 minuts, la primera mitja hora que fa el Sitges, com a proposta ofensiva està bé, ens va agradar, fins i tot estàvem amb en Lluís Massó i vam comentar allò mig seriosament, mig en broma, que ens va agradar més la primera mitja hora d'ahir que no pràcticament tot el que vam veure la temporada passada, no? Repeteixo, com a proposta en disposició al camp i com a proposta ofensiva. El partit canvia al minut 32 quan l'àrbitre expulsa el davanter dels Sitges, el Toni Campos, per una acció infantil, perquè ell ja tenia una groga i bé, li van fer una falta, es va molestar i va llançar la pilota contra la valla i bé, això li va costar la segona groga. Una expulsió absurda que perjudica els Sitges. Els Sitges anava guanyant 1-0 perquè va marcar molt aviat el minut 9, una acció molt, molt maca ofensiva que va culminar amb Marc Cols, i ells van empatar el 40. El Sitges encara va tenir l'encert amb un home menys de fer el 2-1 al 43, un gol de cap d'Olmedo a la sortida d'un córner, i a la segona ja partit més lleig, amb moltes faltes, moltes targes. Va haver una acció molt clara a la part final del partit, un penal claríssim que l'àrbitre no va voler assenyalar, decisió salomònica, targeta groga al porter i aquí no passa res. La falta era evident del porter al davanter dels Sitges, va consultar fins i tot l'auxiliar, i bé, va haver una imatge que ens va fer certa gràcia, no? Que és que vam veure l'àrbitre allò parlar amb l'auxiliar amb les mans així al front, com volguem dir, què faig ara, no? Si xiulo penal, aquests de l'Andalucía em menjaran, però l'acció era clara, el porter surt amb la cama per davant, li clava els tacs al pit al José Luis, per tant, l'acció clara, penal, ho va arreglar amb una groga.
Ai, com estan els àrbitres,
sí, eh? Sí, sí, indignació per part dels jugadors dels Sitges, de la banqueta, en fi. I a 6 minuts al final, el conjunt visitant va poder igualar el partit, 2-2, és un punt que el Manel, ara ho escoltarem, donava com a bo, perquè clar, vas haver de jugar més, pràcticament més d'una hora amb un jugador menys, i per tant segueix aquesta bona línia com a mínim també de resultats. El Sitges porta 2 victòries, 2 empats, es manté a la part alta de la classificació, i com dèiem, el Manel satisfet a mitges, bé pel punt, però queixant-se una miqueta de l'actuació arbitral.
No, jo he vist el mateix partit, jo he vist un abans de l'expulsió i un altre després. Bàsicament és això, però bueno, és el que passa. Bé. Després de jugar, el fet de jugar amb 10, amb un home menys i bueno, un equipet que, bueno, déu-n'hi-do, ha apretat bastant, doncs ens ha condicionat bastant, l'expulsió ens ha fet mal i hem sortit bastant perjudicats. Sí.
L'expulsió, com dius, marca, no? Perquè l'equip surt amb una proposta i això us obliga a fer-ne una altra.
Home, clar, el plantejament és un i t'obliga a tirar-te massa enrere potser a vegades, això és evident, no? Però bueno, és el que ha passat, aquests partits arriben, tinc l'encert de fer el segon gol amb 10 homes, amb una jugada d'estratègia, i després, pues, bueno, ells amb una jugada una mica embolicada ens han acabat empatant, però jo penso que el protagonisme avui lamentablement no l'ha tingut ni un equip ni l'altre, ha tingut l'arbitratge, que ha sigut una cosa molt estranya. Jo em dono per riure, no? Però és que és molt difícil comprendre algunes decisions dels àrbits amb jugades puntuals, no? El meu jugador s'expulsa, és un fallo d'ell, és un error enorme, però és que 2 minuts abans li han donat un cop de puny a la cara, el té que treure del camp perquè té sang, no, i no l'expulsa, al contrari, i no ensenya ni targeta, no ens pita ni falta. Un jugador que no dona ni una patada, ha anat al carrer i amb ell li han donat 2 o 3 cops de puny i no ha servit per res. Vull dir que, i com aquestes, ensenya targeta groga amb el porter per fer falta i no pita la falta, que és un penal,
sí,
no?
Si falta és penal.
Que si ets targeta groga és penal.
Sí.
Ensenya targeta groga però no el pita el penal, no? Però bé, és igual, no es busca excuses, però és que per mitjans d'així és molt, molt complicat jugar.
L'equip, quan ha estat amb 11, ens ha agradat. Almenys la sensació des de fora és aquesta proposta que et deia inicialment, no? Vull dir, l'equip de combinar, de tocar, d'obrir el camp...
Sí, és la idea de que l'equip, bueno, pues això, intenti jugar al camp contrari, apretar fort, tindre la pilota en el seu camp, allà a partir d'aquí treballar el nostre joc, buscar la sortida de les caigudes del Moja, però clar, tens que desubicar el Moja per poder refer l'equip al mig del camp i, clar, tot això et condiciona moltíssim. Tot el que estàs treballant tota la setmana, al final es perd una mica perquè els condicionants són uns altres.
Dues victòries, 2 empats, L'equip no perd.
No, en quant a això no es té ni cap queixa. Avui l'empat d'avui és boníssim. Jo considero que tal com ha anat el partit avui podria haver perdut tranquil·lament i no hagués passat res. Ells també han sigut un equip que han sigut escarats, tampoc han vingut aquí a trencar-ho tot. I no, jo penso que l'empat d'avui és correcte, no passa res. Ja tindrem oportunitats millors per guanyar. La llàstima és que el partit s'havia encarat molt bé, però a la lluita se l'ha carregat. Diguéssim que, bueno, ha fet... S'ha donat una sèrie de circumstàncies que han trencat una mica el partit.
En certa manera, Manel, t'ha sorprès aquest inici de l'equip, d'aquestes quatre primeres jornades?
Bueno, més que sorprendre, el que si realment veig és que ens van...
En positiu, eh?
Sí, ens van acompanyant els resultats, el treball que es fa doncs, té recompensa, i això sempre és positiu, perquè la gent va agafant confiança. Bueno, podia passar, no ens enganyem, per tots és una mica una incògnita, no? Partit a partit ens anem coneixent millor i ens anem veient les nostres possibilitats. Però bueno, això és molt llarg i ara podem dir això, però potser dintre de 10 mesos, 3 mesos direm una altra cosa, no ho sé. Jo el que veig és que la gent té il·lusió, la gent té ganes, la gent està motivada i a partir d'aquí pues, nosaltres tenim les nostres qualitats, evidentment no som potser el millor equip de la categoria, no ho sé, això s'haurà de veure, ja et dic que això no ho sap ningú, però treballant i lluitant som un equip molt, molt, molt difícil i ja es n'hi ha veient durant la temporada.
I menja la Múnia.
Diumenge, sí, un derbi davant d'un dels millors equips per mi de la categoria, al seu camp. Bueno, nosaltres anem amb poqueta pressió, poca pressa i molt a guanyar.
El jugador del davant, el Larry, que vosaltres coneixeu molt bé.
Sí, bueno, i ahir vaig estar veient-los un rato i tenen diversos jugadors que coneixem bé, l'Arturo Varela, la Valera, el Minga, tenen diversos jugadors que coneixem. Bueno, és un bon equip i és un equip, per mi, fet a base de diners, vull dir que tenen jugadors... d'aquells que, bueno, que cobren i que són bons jugadors amb experiència en les categories aquestes, vull dir, serà un partit molt difícil, però nosaltres anem amb molta il·lusió, però repeteixo una miqueta la història, no? Anem a fer el nostre partit, a intentar fer-ho el millor possible, en la baixa lamentable del Toni, que és un jugador que ens dona molta sortida, però bueno, ens ho donen a nosaltres, però estem contents perquè jugui qui jugui, més o menys es venim defensant i l'equip va tirant endavant.
Manel Rodríguez, l'entrenador del Sitges, en finalitzar el partit i la propera setmana, ho deies, Pitu, la Múnia.
A la Múnia, sí, un partit difícil, amb jugadors també que coneixem prou bé, jugadors que han estat aquí a Sitges. La Múnia, que precisament ve d'un resultat bastant contundent en contra, va perdre 4-1 al camp del Júnior, que és el líder, el nou líder de la classificació d'aquest grup tercer de la primera. En fi, aquí cada jornada parlem de sorpreses. El Cubelles, que venia de guanyar 6-2 al Sant Mauro, per exemple, va perdre 4-0 al camp del Moja, no? El 25 de setembre, el Joventut 25 de setembre va perdre 0-4 a casa seva amb l'Espluguenc. Ha perdut el liderat. Clar, resultats que
venia de guanyar a Vilanova 2-3.
Sí.
No ens havíem trobat mai amb equips amb aquests noms, no?
Sí, el
Joventut 25 de setembre.
I tant. És un equip de Rubí, aquest.
És de Rubí.
És un equip de Rubí.
És que no han posat equips del Vallès.
Ja, no hi havia tanta tirada com ho anem preguntant, perquè segurament molts de vostès els cridaran l'atenció perquè feia temps que no ens trobàvem, diguem-ne,
unes quantes temporades Sitges, està jugant a la preferent els últims 7 anys pràcticament, i clar, d'aquests equips ja quedaven una miqueta
ara tot és nou, una altra vegada gairebé,
una miqueta, però sí, hem tornat a recuperar aquesta categoria. Tant de bo el Sitges pugui fer una bona temporada. De moment penso, jo li preguntava a Manel si estava sorprès en certa manera d'aquest bon inici, no, clar, després del que veníem. Ostres, i bé, ell mateix ho deia, que a poc, vull dir, aquest equip ara per ara té il·lusió, i bé, l'il·lusió molts cops et fa aguantar un pes important. Mm-hmm. I bé, de moment, 2 victòries, 2 empats, es manté allà dalt, el líder el té a 2 punts, bé, de moment bé.
D'acord, curiositat d'aquella de xafarderia a la llotja, de la directiva o d'allò?
No, jo no vaig veure... No, és que a la llotja, tant quan juga el Sitges com quan juga el Sobrense, allò...
Ara es comença, el Sobrense es comença a posar el president, i n'hi ha gent de la Junta.
No són presidents ara, de llotja, perquè ens entenem.
Sí, d'acord,
ni el Juan del Sitges ni el Manu del Sobrense són presidents de llotja.
Són de voltar.
Sí, és de voltar, però ara...
El Juan és més estar per allà ajudant al bar, amunt, avall, el Manu també.
No, dic per si hi ha altres membres de la Junta, ara que hi havia...
Sí, que si fos,
això, que hi havia renovació, doncs més que res.
Però bé, tampoc...
No, per llançar coets, no. Ramon Llull, 76, Club Bàsquet Sitges, 80.
Sí, ha començat molt bé l'equip de l'Edu Piñero, que s'ha estrenat com a entrenador de l'equip sènior de Copa Catalunya. Va guanyar de 4, recordem que aquest partit es va jugar dimecres, aquest passat dimecres, es va avançar en aquesta quarta jornada. De moment, dues victòries, va guanyar el primer partit de forma clara, 59-100 a Girona. Dues victòries, té un partit pendent que jugarà aquest dimecres dia 6 a 8:45 del vespre,
que és de la segona jornada,
correcte, contra el Collblanc la Torrassa, i tornarà a repetir ja en jornada normal aquest proper cap de setmana amb el Lluïsos de Gràcia el dissabte dia 9 a partir de les 6 de la tarda. Per tant, de moment, bon inici per l'equip de l'Edu Piñero, i a veure quines expectatives tenen aquest any. Tradicionalment l'equip sempre s'ha mantingut en aquestes primeres posicions de Copa Catalunya, sempre han parlat de Lliga EVA com una de les opcions futures per poder-hi ser, i bé, ja veurem si aquest any s'aconsegueix a pujar de categoria. Tampoc és l'objectiu allò primordial, com sempre han dit la gent del bàsquet, però bé, qui diu que el Sitges pugui fer una bona temporada, tot i que fer una bona temporada regular tampoc t'assegura pujar de categoria, perquè recordem que un cop acaba la fase regular tu has de jugar uns play-offs, unes fases d'ascens que diuen, i bé, jo sempre poso l'exemple fa 2 anys del Martorell. El Martorell va fer una fase prèvia enorme, va arribar a la fase d'ascens i no va acabar pujant. Per tant,
sí, de poc li va servir.
S'ha d'estar bé en el moment decisiu, de moment l'inici és bo, i bé, ho celebrem perquè bé, com a mínim l'Edu també se sentirà més tranquil en aquesta nova tasca d'entrenador de jugadors sèniors. Fins ara ho havia fet molt bé a la base, i ara bé, l'Edu ha agafat aquesta responsabilitat d'entrenar els qui fa molt poquet eren companys seus.
D'acord. No? En el cas del bàsquet, els partits més o menys a les 6
sí,
de la tarda?
Sí, a les 6 de la tarda.
A les 6,
No, aquest no.
Al pavelló a les 6 de la tarda, els dissabtes, no, juga el bàsquet a casa.
Repetim aquesta doble cita d'aquesta setmana. Dimecres, dia 6, 8:45, partit ajornat de la segona jornada. El Sitges rebrà la Torrassa, el Collblanc de Torrassa, i dissabte, ja en horari normal, a les 6 de la tarda, contra el Lluïsos de Gràcia.
D'acord. I en Toni van a veure el patir?
Sí, i a patir. Aquest any... Aquest any tocarà patir aquest any, no?
Sitges 0, Mollet 3.
Sí, és un equip molt jove, és un equip que li falta alguna cosa més, sobretot un veterà. És un equip, és el que hi ha, no n'hi ha més. Jo penso que és una bona referència, però el que passa que quan tu tens alguna cosa més en una categoria com és la primera nacional catalana, perquè tots són equips tots són segon equips, i clar, això ho nota molt, no? I més el Sitges, que és un equip molt jove. El Mollet, sense fer res de l'altre món, se va portar els 3 punts, i el Sitges va tenir fins i tot 6 penals a favor i no va marcar cap. Se va trobar amb un porter que el va aturar tot. Joaquín Cachinero, l'entrenador del petit Sitges, tindrà que treballar molt al llarg de tota la temporada si volen mantenir la categoria. De moment, sabíem que no seria fàcil, però a veure, l'objectiu sempre era assegurar els punts de casa. Hem vist que els punts de casa costaran molt també d'assegurar, i doncs serà una temporada diferent, complicada, amb gent de casa, amb joves jugadors que tenen molta espenta, qualitat, però que evidentment notaran molt aquesta categoria.
O sigui que això sí que és començar de zero, de zero?
Sí, zero totalment, perquè són tots nous, fins i tot delegats i fins i tot segon entrenador, tot l'equip nou. A l'entrenador me va agradar molt el criteri que té de l'equip, de fet ell és molt clar, diu que s'ha treballat i que aquest equip se va aconseguir formar en l'últim mes de pretemporada. Uh-huh. És un equip que arriba molt justet,
o sigui, que té jugadors que encara gràcies, vaja.
Sí, per això, que ell va dir això, que encara gràcies, no? I que són jugadors que tenen qualitat, però que li falta alguna cosa més. Ell diu que seguirà treballant un altre nou jugador que tingui veterania, que sigui un jugador veterà dintre de lo que és aquestes categories, i si no, doncs tindrà que treballar el que té. La circumstància del Patí Sitges ha portat això, i ell, doncs, no li queda més remei.
Uh-huh. Propera setmana?
Propera setmana el Sitges va jugar a Cerdanyola. Pista també complicada. Cerdanyola també és segon equip. És que ens trobem sempre que juguen amb equips segons, amb equip B, no? En equips que el primer equip està a l'Hockey Lliga o la Primera Nacional, i aquests estan a la Primera Nacional Catalana.
D'acord, però tot i estar a la Primera Nacional Catalana, són equips B, de grans equips.
Sí, sí, de grans equips, de grans equips. I a més, jugador amb molta veterania. Los del Mollet eren jugadors amb molta veterania, sabia el que feien, i clar, se van trobar amb un equip molt jove, que va tenir les seves opcions, perquè podia, clar, va tenir sis penals al Patí Sitges, però se va trobar amb un porter que lo va aturar tot.
Són les 12, Toni, gràcies.
Molt bé.
Pitu, gràcies.
Molt bé.
A tots vostès, tornem demà en una nova edició de La Cel Obert per fer un repàs al que està a punt de donar de si la roda de premsa de presentació de la 43a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, i demà també saludarem Santi Terraza. Per primera vegada, un no tarragoní ha estat el president del jurat del concurs de castells de Tarragona. I, per tant, en aquest cas, en la qualitat de president del concurs de castells, intentarem saber quins fils es mouen a la rebotiga d'aquest concurs de la Champions Castellera, que em venen a dir. Són les 12. Fins demà.